sentit els senyals horaris de les 3, és moment d'actualitzar la informació. La policia belga escorcolla les oficines del Partit Popular al Parlament Europeu. Última hora, Lluís Tobar.
El Partit Popular Europeu confirma que diversos agents de la policia han fet registres a la seva seu a Brussel·les i s'haurien dit ordinadors i material de les oficines. La investigació l'ha dut a terme les autoritats alemanyes i belgues i, segons confirma el mateix partit, serien al marc d'una trama de corrupció iniciada a l'estat alemany de Turíngia. Per tant, a hores d'ara es descartaria qualsevol vinculació d'aquests registres amb la trama corrupta del Qatargate que esquitxa al Parlament Europeu. Les mateixes fonts del PP Europeu asseguren que estan col·laborant amb les autoritats judicials, però que de moment no faran més comentaris.
Estarem pendents d'aquesta operació, aquest recomigdia, però també us hem explicat que el govern fa marxa enrere i permetrà que les piscines comunitàries es puguin omplir aquest estiu, tot i la sequera. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, argumenta que poden actuar com a refugis climàtics.
Es modificarà el pla especial de sequera per tal de permetre que, coincidint amb els mesos de més calor, de les temperatures més altes, les piscines d'ús comunitari es puguin omplir per raons de salut pública.
L'excepció va més enllà fins i tot del que demanaven els ajuntaments. No només afecta les piscines municipals, sinó també les privades d'ús comunitari, com ara les de comunitats de veïns o hotels. A més, el govern destinarà als ajuntaments 90 milions d'euros perquè puguin fer actuacions urgents per estalviar aigua. En l'àmbit polític, el PSC ha activat el mecanisme amb què espera apartar Laura Borràs de la presidència del Parlament i han presentat una proposta que permetria destituir els membres de la mesa i les comissions si ho vota la majoria absoluta del ple. Als Estats Units continuem molt pendents de Donald Trump. Aquest vespre anirà al jutjat perquè li llegeixin els càrrecs que presenten contra ell pel cas Stormy Daniels. Això el convertirà en el primer expresident nord-americà i imputat. L'Elx denuncia el Barça per alineació indeguda de Gavi en el darrer partit de Lliga.
Ho ha avançat la COPE i ho hem pogut confirmar a RAC1 de fons de la Federació Espanyola de Futbol, malgrat que el màxim organisme del futbol estatal assegura i manté que aquesta sanció no tindrà recorregut. Tot plegat en la prèvia del clàssic de demà contra el Madrid, tornada a semifinals de Copa, un partit per al qual Xavi tindrà la baixa afegida de Frenkie de Jong, que s'ha quedat fora de la convocatòria. El Madrid, en canvi, només tindrà la baixa de Mendy. I a l'Espanyol, el club ha presentat Luis García com a nou entrenador del primer equip. El tècnic, que ha signat fins al 30 de juny de 2024, ha agraït al Madrid les facilitats per deixar-lo marxar i ha assegurat que espera poder continuar la temporada que ve, potenciant el joc interior, que diu que és el principal argument d'aquesta plantilla.
Pel que fa al temps, aquesta setmana de pluja se n'espera poca, Mònica Usar.
Sí, a tot estirar algun ruixat aquesta tarda cap a punts del prelitoral, sobretot de Tarragona, i també sectors de la Catalunya central, al voltant de l'Anoia, el Bages, el Moianès, Osona, i a partir de mitja tarda també alguna gotellada cap al Solsonès i al Berguedà, i a la resta, en canvi, continuarà el sol com a protagonista amb temperatures d'entre 15 i 20 graus i encara en tramuntana cap a l'Empordà. I demà serà un dia de sol i pugen lleugerament aquests termòmetres i les temperatures es mantindran sense grans canvis la resta de setmana, amb dies suaus però amb nits fredes, i de pluja, de moment, se'n veu poca.
Doncs amb el temps tanquem el recomigdia que hem fet amb l'Enric Soto avui, el control tècnic, i continuem pendents de l'actualitat dels butlletins, el 9C, amb Anna Ballonesta.
I el t'ho diràs amb l'Aleix Parisset.
Bon clapés, bona tarda.
Què tal, bona tarda, com estàs?
Molt bé.
Saúl, lo han cogido.
No, que no soy Saúl, ni Núria Través
pues
es Saúl, ni Xavi Rocamora es Saúl.
Oye, ya sé que tienes que cubrir tu identidad por tu seguridad, pero lo importante es saber si estamos seguros que son ellos. ¿Son los terroristas del Clínic? Contéstame, demonios.
No sé, ara ho ha explicat la Núria Travessa, lo de la...
Sí,
lo de la,
aquesta contraofensiva dels Mossos, aquest...
Núria Travessa, oye, escúchame, dime que han detenido a toda la célula. Oye, hay que enviar un dron ahora mismo sobre el terreno. ¿Quién tenemos ahí? Quiero que me des sus coordenadas. ¿Quién está con los Mossos?
Es una operació una mica...
¿Quién es esta mujer?
Els detalls.
Te dijimos que no tenía que haber nadie más. Era un proyecto entre tú y yo.
A ver, Carri, ella és Núria Travessa, l'editora del...
¿Y por qué nadie me informa de esto? Esta operación tiene que ser muy cerrada. Lo dijimos desde el principio.
Pero un segundo, Carri. Aquesta operació...
¿Qué oiga, Brody? ¿Brody está con ellas?
No, Brody sí está muerto, Brody.
Brody, pues eso. No, me dijeron que no estaba muerto, que había resucitado, que habían hecho una quinta o sexta o séptima temporada. ¿Qué demonios? Oye, Saúl, necesito saber cuál es su situación.
Oye, vamos a ver, Carri. A veure si ho expliquem. Això ho ha explicat...
Ahora hablas en catalán. catalán? No conozco el no conozco esa lengua, no conozco los códigos. Oye, tenemos imágenes, hay que actuar rápido. Necesito la información de quién está infiltrado. Eso es lo que necesito saber. Joder, Saúl.
Que això ho van comunicar...
Me estáis escondiendo información.
Carly,
¿qué clase de agencia es esta?
No. Aquesta dona sempre feia igual. La que intentes mantenir una conversa una mica amb un
oye,
no, amb cara i ulls, no hi ha manera.
Sí.
Te estoy diciendo que lo ha explicado Núria Travesa a través d'una informació.
Está bien, exacto. Está bien.
Es una información,
de acuerdo,
es una información,
de acuerdo.
Es una información dels
Mossos. Necesito decirte algo, ¿de acuerdo? Necesito que ahora... Estás seguro que solo... Ahora necesito que estés solo, ¿de acuerdo? Porque tengo información que... He estado siguiendo a Clapés, ¿de acuerdo? Ya sé que no debía hacerlo, pero el otro día lo vi en un callejón y decidí seguirle hasta un restaurante, ¿de acuerdo? Tengo sospechas. Saúl creo que es un yihadista.
¿Cómo?
Lo oí hablando. Escuché que había que tenía un plan de asaltar la radio con un grupo terrorista sirio. ¿Me oyes? Creo que él es uno de ellos. Joder, Saúl, necesito refuerzos, ayúdame. Es uno de ellos.
El que sí que dono fe és que ahir estava sopant en un lloc i vas venir-me a saludar.
Pues claro, te vine a saludar para hacer que pasar.
Ahir va venir a saludar el restaurant on estava sopant. Va venir Carri.
Le vi en un restaurante. ¿Quién es?
Sí.
¿Eres tú, Clapés? Te vi a...
Vas entrar de ple i vas venir-me a saludar.
Porque sabía que estabas haciendo algo sospechoso.
I em vas dir, us escolto cada tarda.
Eso es, tengo micrófonos por todos lados.
Ja em va dir la Judit Martín. Crac, això també m'ho vas dir. Sí, sí.
¿Qué demonios es Judit Martín? ¿Me estáis liando? ¿Me voy a volver loca? ¿Cuántas gente los? No soy yo. Yo soy Carrie Mathison, joder.
Te están haciendo los dragas.
¿Cuántas Carrie Mathison hay en mi cabeza? ¿Sabes que soy bipolar y estás jugando conmigo?
No, que va venir l'actriu.
Necesito ¿qué actriz? No soy una actriz, soy yo.
L'actriu que dobla, l'actriu dobladora de... Repeteixo.
L'Anna Pallejà.
Anna Pallejà, però
sí,
quantes...
Sí, que ahir em vas entrar
ai,
a
tres,
saludar...
Ai, tres, Carrie Mathison, Anna Pallejà i Judit Martí.
Sí,
i Núria Travesa.
I Núria Travesa.
Exacto, exacto.
Vale.
Sou quatre. Bé, en tot cas...
Quiero ver a mi hija.
Vas venir, vas entrar i em vas saludar. I em vas dir que un dia...
¿Dónde
dia...
está mi hija? Creo que la estoy oyendo reír.
La puede tener
Timmy?
No, digo que la puede tener Anna Pallejà, tu hija. Digo, si quieres un día, ya me va a decir, ve y parlem cara a cara. Carrie Mathison, Anna Pallejà y Judit Martí.
Se acabó, esta vez me retiro definitivamente. Se acabó. Me voy a volver loca.
Bueno, hablando de loca, no sé yo, pero muy fina no estás.
Búscame el primer vuelo a
Moscú, porque estás en la serie...
No quiero volver
donde
a casa.
La serie está
quiero en volver a Wisconsin. Quiero volver a casa.
Bueno, Travesa, que tengas una buena tarde.
Buena tarde, fins
adiós, Rocamora.
Fins ara.
Vamos a ver si nos calmamos un poco.
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, estás en Rusia, estás con el que era espía ruso y estás allí.
Solo
si no te gusta ahora Moscú,
con
pues...
Mi familia, con
bueno, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero yo no soy Saúl, yo no puedo hacer
bien.
Nada.
Tu hija es pastada a su padre. No sé si te lo habían dicho.
¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes?
Pastada, que es mol castellà.
Si no
pastada.
Entendrá rem, això, senyor Marcelí.
És,
¿dónde
però,
tienes a mi hija?
Del castellà de...
És clavada.
Cagada.
No.
Dona, cagada a tu.
Cagada, sobretot, també, realment, entre pastada i cagada... Li donaran el Premi d'Honor de les...
Maten el guionista.
Sí, exacte. El Premi d'Honor, en aquest cas, de les lletres castellanes. Les lletres espanyoles. El sí. Premi...
Cervantes.
Ara. Li donaran a vostè de l'UB que utilitza
gràcies.
El castellà.
Molt amable.
It's showtime, ladies and gentlemen.
Des dels estudis centrals de RAC1, aquí comença, en directe, amb tots vostès i per tot Catalunya, una nova edició del Versió RAC1. El muntatge musical, Àlex Arbiol i Xavi Alujas. A la producció, Xenia Lobo i Àfrica Pallero. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Marc Bala, David Solans, Mònica Folquet, Esther Muñoz, Meritxell Deulofeu i Eulàlia Carrascal. En etapa de formació, Miquel Andrés. Avui amb la col·laboració de... Judit Martín, Nunu, Pilar Rahola, Vane Cabello i Marcelí Virgili. I ara, amb tots vostès, un locutor que voldria que els fils musicals d'espera del telèfon els cantés a capella la mateixa persona que contesta.
Ve la cosa, la lluna del sol.
Espera, que ve ansia. Sí.
Toni Clapés.
Les 3 de la tarda, 10 minuts, ja estem preparats i a punt. Saludem a aquesta hora Marta Cailà. Marta, bona tarda.
Hola, què tal?
Dani Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, bé, bé. Aquí, relaxats.
Tu sempre dones estrès. Ara, ets un home, escolta, ets un home flamàtic, eh? Sí, sí, sí. Perquè passi el que passi, tu sempre amb el somriure, us teniu un atac informàtic, no hi ha dades al clínic...
Tu has d'aprendre...
Avui, per cert, m'han enviat un missatge, els del clínic,
sí.
Que em confirmen que les meves dades ja estan a la...
Ah, sí?
Estan, bueno,
ah,
el... sí, sí, que estigui al cas, sí, sí, que estigui al cas, que em poden fer contraofertes per les meves dades, eh? Per tant, es confirma que sóc un dels afectats.
Ah, doncs mira, no sabia que s'estava fent aquest enviament.
Sí, sí, sí.
Clara, poden aprofitar...
Però bé, els Mossos han pogut interferir la web on es venien les dades, per tant, tot això que tenim. Si et sembla, podem ja a plantejar-nos el que seria l'enigma Arbós d'avui.
L'enigma d'avui, recordem, ahir vam avançar que avui és el Dia Internacional d'Informació sobre el perill de les mines, antipersona, com el nom indica. Si són antipersona, doncs molt... molt amigables no són, per tant, són un perill. I avui hi ha uns investigadors de l'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que van desenvolupar un mètode per detectar mines antipersones. I en què està basat aquest mètode, senyor Marcelí? Jo li dono 4 opcions.
Sí, sí.
A, en gossos. B, en espinacs.
Espinacs.
C, en escarbats.
Escarbat.
O D, en totes les anteriors. Uns investigadors de l'MIT van desenvolupar un mètode per detectar mines basat en un d'aquests, podríem dir, éssers vius.
Sistemes.
A, sistemes, éssers, A, gossos, B, espinacs, C, escarbats, D, totes les anteriors.
Vinga, doncs, si voleu participar a l'enigma Arbós, ens heu d'enviar un mail a versió@recu.net. A l'assumpte del mail avui teniu aquestes 4 opcions, A, B, C o D. I entre els encertants sortejarem la tassa del versió RACU i un superlot de xocolata Jolong que té, per exemple, un tub de mig quilo de xocolata ratllada Jolong amb un 60% de cacau.
3 minuts i arriben amb un quart de 4. Avui, com que tenim convidada al programa, d'aquí uns 10 minuts rebrem a PT Soler, periodista de TV3, que durant 40 anys ha estat en aquella casa i s'acaba de jubilar, però abans de convidar-la, abans de fer-la passar, saludem el Rocco Eisenhauser.
Què tal?
Proposta teva, la de la visita de la PT, que per cert també coneix a la Nunu. Què tal, Nunu? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Som amiguíssimes. De què us coneixeu?
Mare meva, ens hem de remuntar. Mira, l'estic veient. Fantàstic, està igual que sempre.
No, sí que està igual.
Ja t'està saludant, sí, eh?
Ara la farem passar, sí, però abans,
ja
Rocco...
Ja t'explicarà, perquè jo, mare meva, de tota la vida.
De tota la vida.
Sí, bueno, doncs... Sí, hi ha coses que m'agradaria compartir amb vosaltres a les últimes 24 hores, que he vist una mica...
Que jo la primera cosa que li preguntaré a la PT és que ja... pel que vaig llegir a l'entrevista del Comunicació 21, viu en un barco, en un vaixell.
Sí, un vaixell.
I vull preguntar-li on guarda tota la roba, perquè ha vingut elegantíssima, amb aquest punt sempre de classe que té, i vull preguntar-li l'armari amb un vaixell...
I la humitat, si això afecta la roba, també.
Si té bola seca al vaixell, ara li preguntarem.
No s'aixuga. Està molt de moda. De fet, a Amsterdam hi ha molta gent que viu als vaixells allà.
Sí, sí, per això. I a casa meva jo vaig viure en una vivenda que també estava molt de moda la bola seca, i una mica més i morim tots de pulmonia. Però bé, endavant.
Bé, doncs ara entrarà la PT. Deixa'm comentar-te, Toni, que estan preparant...
Una ganga, un pis que va comprar ma mare, que era una ganga. Bé, endavant.
Bé, doncs deixa'm comentar-te que ahir va deixar un parell de coses encara per explicar-vos. No havia manera d'avançar
i ho avanço.
No hi havia manera.
A vegades també entres en bucle, eh? Sembles un gif, eh?
Jo? Ara la culpa serà meva. El Daniel estava aquí i estava veient que no havia manera d'avançar.
Ets Rocco Gif.
Sí. No, recordem que el Risto està... caient en gràcia a aquesta nova cúpula de Mediaset, total, que li està preparant nou programa a Mediaset, un programa nou d'entreteniment. Recordem que ell ja el tenim fent el Todo es Mentira a les tardes, fa el Chester, i ara està preparant un tercer. Escolta'm, això dels dinerets allà, on li serà encantat de la vida.
Tres sí, programes
i en un. I en parella.
Poco me parece, para un profesional como es este tío.
El sí, pero, poco me parece. Pero, Belén, tú estás en Telecinco, sí. Y él está
en Cuatro.
En Cuatro, son sí. canals no, pero, que diferencien.
I també està a Telecinco quan sí, fa Got Talent de jurat.
Sí, fa de jurat.
No, no, sí, és que està muntat el dòlar. Aquest, sí,
en canvi, la Belén Esteban, en una entrevista recent, sí. Belén...
Bueno. Està bé que llegeixis les entrevistes de la Belén Esteban.
No, vaig llegir... No, en una revista,
el titular.
En una revista, el titular, em vaig quedar amb el titular, que ella deixarà la televisió el dia sí. que acabi Sálvame, i no farà cap projecte
no,
més.
No, porque para mí Sálvame en mi vida. Sí, sí. Siempre he dicho, vale...
De fet, has renovat, ara has renovat, ara fa pocs dies, has renovat per una, amb la productora, no? O què?
Sí, pero porque eso, porque Sálvame es mi familia. Sí, sí. Sí, sí, le he dicho, sí, sí. Vale...
I mira que d'aquesta família que seu, sembleu realment una família real perquè marxeu, us enfadeu, sí, sí, sí. Torneu a venir...
Ara es deixa marxar
pues
a plató,
no te enfadas tú con tus hermanos, con tus hijos, con tus padres, sí, pues lo mismo.
Bé, sí, no, dic, però va passar això, que per exemple va fer sí. allò de l'engronxador, que es va sí. agafar un gronxador, va caure, va trencar el tolmer.
I vas estar un grapat a mesos de...
Sí,
de baja. De baixa.
No, era una època que parlàvem amb la Laura Fa a través teu,
sí.
que tu ens enviaves estava missatges fatal. I nosaltres t'enviàvem... I estaves muy mal.
Muy mal.
Ja estàs recuperada del tot.
I mentalment també va estar molt malament.
Gracias a Dios, ya estoy estupendamente y preparada para afrontar una nueva etapa.
Eso sí, con un montón de tornillos en el pie, ¿no?
Sí,
perquè van haver de posar...
No, no, si passa el control de l'aeroport, pica tot,
Que todavía estoy con rehabilitación.
Sí.
Con
ah, sí, encara vas?
Claro,
sí.
Sobre todo, esto pasa sobre todo si la rehabilitación la haces con una mutua, normalment la rehabilitació es pot allargar fins que t'enterrin.
Sí.
És una mica la manera de rehabilitar... Quan vas a través de mútua...
Per anar cobrant. Per anar...
No, no, perquè les mútues, no. Clar, cobren una misèria per rehabilitar.
Exacte.
I aleshores el que et fan és... Entres en uns circuits que ells munten, que semblen, bueno, semblen com una mena de gincanes, i aleshores doncs et fan estar 10 minutets... Doncs què et diré jo? Amb un làser... Bueno, el làser són 2 minuts, eh?
Sí.
Fos cas que el peu et caigui a trossos. Aleshores, 2 minuts al làser, després hi ha una mena d'una paella, que no sé com li diuen, que també fa una cosa... També 10 minuts t'escalfa el peu,
o la cama... Los electrodos,
10 minuts d'electrodos, uns electrodos que van enganxats amb això... I després la fisio, que és on realment la cosa es treballa, són 10 minuts i ja pots marxar.
Bé.
I clar, 3 euros que els hi donen, doncs, encara gràcies que tinguin una hora allà donant voltes com un gos.
Bé, doncs el Risto preparant
proves.
Doncs el Risto preparant nou programa i a més està preparant un Chester especial, atenció, perquè això li ha tocat la fibra.
A veure.
De gent que ha criticat la relació que té Risto amb les seves parelles,
doncs, aleshores...
que porten una diferència d'edat considerable.
Sí.
Recordem l'anterior que es van separar fa poc. Doncs bé, prepara un especial amb una sèrie de gent que està en relació de parella i que porten una diferència d'edat. Per exemple, ja us avanço, amb exclusiva, que una de les persones que estarà en aquest programa especial del Chester és Pilar Rahola. Pilar!
Pilar!
Home, tu... Pilar, tu estaràs... De fet, ja ho tens gravat, perquè ho vau gravar la setmana passada.
Atenció, perquè ara Judit Martín ha de passar de Belén Esteban...
A Pilar
Rahola. Que la veu ja, que la veu ja.
Avui treballaràs bé, de Belén.
Pilar Rahola.
Sí, perquè...
Aviam, les dues ja tenim la veu cascadeta.
Sí, per això t'ho dic.
No hi ha problema.
Sí.
Aviam, sí, és veritat.
Perquè quants anys et portes amb el teu marit?
Ui, 10, 10.
Ah, 10.
10, perquè m'ho estàs dient tu ara.
Però 10 és... Però
per un que sàpiga jo...
Moment.
Ell és 10 anys més jove, ell.
Ell.
No ho saps ben bé. Quan veus els dos...
Sí.
Jo, les vegades que me'ls creu, no saps mai qui és el més jove. Jo crec que és Pilar Rahola, més jove que ell.
Sí? No.
Jo sí. Jo sí.
No, no, no. Ara ho estic veient. És 10 anys més jove.
Però que la imatge... Jo el que dic és...
Ell...
Però si fa...
Sí, entenc.
Quan els veus els dos, que van sempre junts...
Però si sembla que ell vingués amb mi al Titanic...
Ella està tan ben sortint
ella,
bé.
Ella, home, no ella la veus molt més jove
clar.
Que ell. Pilar,
la
sapeu molt més jove
que està fantàstica.
Clar, perquè estic estupenda. I més, sí. per això me'ls busco joves, aviam. Vull dir, tot de no soc.
Ara, ja, perdoneu,
Hem de trencar molts llits, Hem de trencar molts llits.
Sí, com vas explicar.
I banyeres.
Llits, banyeres, la banyera de l'hotel Ritz Arapalas.
Sí,
que per cert, home, 10 anys tampoc són tants.
Home,
10 anys.
No.
Home, 15, 20 anys ja la cosa...
I 30.
Ja...
Però el cas del Riston més, no?
El Riston, en aquest cas, amb la seva anterior parella...
La Laura Escanes.
La Laura Escanes, la diferència era brutal, perquè quan van començar a sortir junts...
25.
Ella tenia 20 anys, 21... No, és que no recordo ara. Mira,
ell tenia 40 i ella 19.
Fixa't.
Però dic, a les entrevistes que farà a la gent que té relacions similars amb ell o els que l'han criticat amb ell?
No, amb gent que ha tingut relacions, que té relacions similars amb ell.
Similars
en aquest cas, un és la Pilar Rahola, l'altre serà el Pelayo Díaz, que és un influencer molt conegut, que va estar també amb David Delfín, que va ser aquell dissenyador que va morir ja fa molts anys. També es portava un grapat d'anys. És a dir, el programa ja s'ha gravat, s'ha de veure la emissió.
Bueno, yo aún tengo opciones, porque tengo 24 años, aún para el resto. Claro,
24 en cada pierna.
Sí, però ara està... Ara està amb un parella. Està en parella, ara.
Sí. Bueno, a ver cuánto le dura.
Ha trobat parella. Una enfermera.
Recordem Pilar Rahola, que molts ja la van rebatejar com la trencallits.
Diguem-ho clar, és que ens va mantenir sexualment.
Home, això també.
Ah,
però això pot durar 3 dies.
Però això pot durar 3 dies.
No, nosaltres que no. Bueno, per exemple.
Hem trencat algun llit, això també.
Perdona?
Hem trencat algun llit. Això també, sí. Això és verídic, eh? Això la família ho sap. Que hem trencat diversos llits.
Heu trencat diversos llits?
Ell.
Com a conseqüència de què?
No, res, de coses horitzontals. O sigui, coses molt normals.
Quants llits heu trencat?
Sembla que 3.
Home, ja, però ara, Robert, ves tu espavilant, perquè si no m'adones més...
Cara... Si no, dona't.
Home, no, ja et buscaré un
demà
més jove,
et portaré unes declaracions que ha fet ella, que déu-n'hi-do, eh?
Si no, el que passa és...
Atenció, sisplau. Home, el número 14, Josep o Kevin, substitueix Robert, 20 anys més jove.
Home, que t'està estupendo, aquest nano.
Clar, és el que dic, clar, hi ha el perill, si no cuides la relació...
Un nano de 30, el que et dona això, no t'ho dona un de 50, eh?
Escolta, m'ha hagut una mica de merder perquè ha aparegut el que van expulsar el divendres de l'Eufòria, el Domènec,
sí.
Ha aparegut al planta baixa... I diu que si arriba a saber no sé què s'ha apuntat.
Jo crec que m'ha costat una mica entrar realment en el format del programa perquè estic acostumat, doncs porto 2 anys fent els meus temes i fent bolos de coses que realment d'entrada ho he escrit jo, llavors la connexió és com molt directa, no? I de cop hi ha hagut un element de donar show a tot el programa d'Eufòria i crec que m'ha faltat una mica d'eines i potser... La projecció que jo havia fet del que faria no m'ha jugat una mala passada perquè m'he pensat que seria una cosa i no, i m'he atabalat. Ara, havent estat en el programa, entenc que una gran part no és justament tenir aquesta capacitat d'adaptació i de poder doncs, fer una mica de tot. I això és la part del format que doncs, potser no m'esperava i que m'ha com sobtat una mica.
Creus que amb unes altres cançons potser hauries arribat més lluny que amb aquestes?
100%.
Ui,
t'has convençut d'això? Sí.
I ara que saps com és el programa i el que t'esperes, tornaries a fer el càsting i tornaries a entrar? O diries, potser jo aquí no?
Ara, potser no ho tornaria a fer.
Clar, i atenció a les cançons. Però, diu que les cançons no li han ajudat.
No.
La tria de cançons que ha fet l'equip de l'Eufòria no li han ajudat.
Sí, però aquí comença a crear-se aquesta temporada, que és la segona temporada, un caldo de cultiu.
Sí,
que és, quan hagin de tornar a cantar junts, perquè, clar...
Aquests han d'anar després al concert de Sant Jordi.
Els que queden eliminats, recordem que després, tard o d'hora hi ha un dia que hi ha una repesca, tard o d'hora hi ha un dia que surten tots a cantar,
sí.
Tard o d'hora hi ha un dia que segur que tornaran a fer un Sant Jordi, o sí. És igual, un similar... Si comencen a anar rajant d'aquesta manera, jo no sé quin clima hi haurà...
No el repescaran.
Bueno, no el repescaran, és possible que no el repesquin, però vull dir que si després han d'anar tots a una a cantar tots junts i ja comencem a... O sigui, hi ha les punyalades per barris...
Posa-li el tall al Dani Anglès, perquè, clar, aquí parla també de l'estria de les cançons. Sí. Vull saber exactament què n'opina ell.
Jo també participé en muchos concursos.
Bueno, l'altra...
Claro. Mònica Naranjo, buenas tardes.
Buenas tardes,
Mònica. Yo creo...
Y ahora estás, perdona, de jurado en
Cover Night.
En Cover Night. ¿Cómo os va? ¿Cómo os va?
Pues la verdad es que estupendamente.
Et vaig dir que dissabte t'hi posis a veure el programa perquè o ens posem a veure...
Però si m'està dient Mónica Naranjo que els hi va estupendamente.
Nos va maravillosamente. Y lo más importante,
Estamos
¿qué consejo
dando...
darías?
Moment.
Estamos pues dando un ejemplo de que estos concursos pues se puede aprender muchísimo y estamos creando grandes profesionales.
Sí, claro. ¿Mm?
Entonces yo les diría a estos chicos...
¿Qué les dirías?
Chicas,
a Domènech, por ejemplo, ¿qué le dirías? Que ha entrado en un concurso, no siempre... se ha ido y dice que si lo llegas a ver, no va.
No va. Los concursos a veces no son como quisiéramos. Entonces hay momentos en que uno tiene que tener mente fría y tirar hacia adelante, porque yo...
Sí.
No, ya está.
Con 18
ya,
años...
Ya está,
fui
no.
a México...
¡No, pro!
Con
pro,
una mano delante y otra detrás. Y no pro. Lloré.
Yo a tu edad, con 18 años, me fui a México, sola, con una mano atrás y una delante, sin saber lo que iba a pasar con mi vida, y no lloré nunca. Nunca.
Y eso lo hiciste tú, o has fet tú, Mónica, però, per exemple, Domènech no ho ha fet.
Exacto, y Domènech... ¿Domènech es como se llama?
Sí,
pues Domènech, sí. Si me estás escuchando, sécate las lágrimas y tira hacia adelante y deja de echar las culpas a los demás. Sí. Sé un hombre.
Mónica, que per cert, segueix el programa Cover Night, segueix?
Sí,
segueix,
sí,
Está funcionando, lo estáis petando,
Lo estamos petando muchísimo, como todos los proyectos que yo hago.
Claro.
Es
que
claro.
No puede ser cierto, de otra manera.
En Benidorm Fest, que també va ser la presentadora,
sí,
em consta, perquè això és un comunicat que va emetre Gais, que han augmentat la clientela un 20%
dels
crits que va fotre Mónica Naranjo,
sí,
i que va perpetrar problemes auditius,
sí.
De trencament de timpans.
Es que peto tímpanos, peto audiencias,
lo petas todo.
Vaig veure l'altre dia el cotxe a l'Eloi Vila, que sí. Ara el programa el fan diumenge a la tarda.
El diumenge a la tarda, ara,
no,
l'Eloi Vila.
És complicat. El tenen allà com...
És el tapaforats.
El tapaforats.
És el tapacubos, sí. El cotxe. Hi ha un element que en català no sé com es diu, però en castellà se li diu tapacubos,
sí.
Que és aquell element que ara ja no es porta.
No es porta.
Ara ja s'ha perdut, que va a la roda, que és la que tapava abans l'estructura de la roda.
Sí, que se robava mucho, antes se robava, había mucho negocio con eso, y un montón de amigos se quedaron sin curro ya de...
Sí, sí.
Doncs, clar, és que ara no hi tapa cubos. Doncs l'Eloi Vila és el tapa forats.
El tapa forats a la
graella. Ara diumenge.
I ara acabaran d'aquí res, els hi queda un parell de programes, i encara si n'hi dia, si t'ho renovaran o no, però jo crec que han de renovar perquè és un tapa forats que els hi funciona molt bé. Però
i a part el programa està molt bé, perquè la gent es deixa anar al cotxe de
l'Eloi. Doncs vaig veure l'Agnès Marquès,
sí?
Que, escolta, viu una zona maca, carai, una casa allà al Maresme, allà de la muntanya, però maca, eh?
Però si la teníem aquí,
sí,
no
sí,
hauria
doncs, de ser. Escolta, viu allà dalt a la muntanya, si teníem... com una mena d'un carrer ple de cases precioses.
Això són els cèntims de TV3, perquè si hagués continuat aquí... I et dic jo que no es mou de...
Home, no, però també estarà de mi en pany, no?
Deixi'm dir, en honor a la veritat, que crec que ja vivia al Maresme, per la zona del Maresme.
Ah, però...
Ja vivia a la zona del Maresme.
Perdón, pero es que en el Maresme, y no quiero acusar yo, pero hay mucho narcotraficante. Hay mucho chale de rico, y que no quiero decir yo, pero a ella siempre la vi haciendo trapis raros por aquí. ¡Hombre! ¡Ja, ja! I jo ja les detecto, a les narcotraficantes les detecto jo.
Va, però digues presumptament, presumptament.
Jo el que sí que puc dir és que...
Casa maca,
No, a l'època que estava aquí a RAC1 ja vivia al Maresme. Ja va marxar de Barcelona.
Sí, però a veure, però una cosa és...
Però per algo se marxaria al Maresme.
Claro.
Porque ahí hay una de, ¿sabes? De business que lo flipa.
Bueno, una cosa és viure amb un piset petit de 20 metres quadrats i una altra és viure en una casa...
Bueno, cadascú es busca
la vida.
Ah, però aquí, amb els cèntims de la tele,
Ja, però, escolti, també comparteix vida amb el seu company, que suposo que també portarà, O no, o l'Agnès té parella, no ho sé.
Ai,
clar, és que
no ho sé.
A veure, que segons m'apunta Esther Muñoz, que el Servei Lingüístic de RAC1 m'apunta que tapacubos en català és embellidor de roda.
Bueno, no ho comprem, això, ho sento.
No ho comprem.
Com es diu?
Ja ho sé, però...
No és qüestió de comprar, és que és com es diu i s'ha de dir embellidor de roda.
És com ahir al TN el cap de setmana que el senyor Virgili, que és el...
Ell sap molt. És una eminència.
Bueno, un moment que...
Sí, ara posaré el tall. Explicava que no es diu... Que barco, diuen barco al TN i quan hauria de dir-se vaixell.
Com es diu?
Però barco és correcte, eh?
Sí, ho han dit ara, és correcte.
Ara està acceptat.
Està acceptat, és correcte.
Ho van acceptar perquè són una colla
Però escolta, està acceptat, per tant es pot dir.
No, és correcte.
A vostè no li agrada, però ara es pot dir.
Què ha dit la... És per fotre una pistola i fotre-te-la al cap, però no em ve. Què ha dit l'Agnès? De les moltes coses que ha explicat, em va recordar una mica el que vas explicar una vegada aquí en directe i que no ho sabia, ho desconeixia.
Que vas pel Maresme i que no trobes mai on has d'anar?
No.
Perquè jo quan vaig al Maresme...
Pitjor que Gràcia.
Mai saps si estàs Premià de Dalt, Premià de Baix, Arenys de Munt, Arenys de Mar, Arenys de Dalt,
No saps on ets.
A més, vas per dalt i vas passant per...
No saps on ets.
Ara vas a Arenys i ara no, resulta que estàs a Premià. Has passat a no sé on. De cop i volta al Port de les 9, no? Hòstia, te l'has passat.
Després arriba a Llavaneres, no saps si Llavaneres pertany a quin lloc.
Ara Caldetes, espera't.
No, espera't, tira'm enrere.
Tires enrere, Caldes, Caldetes, Mongetes, avall,
Llavaneres, un pèsol que corre per la carretera.
Premià,
no es pot resistir.
Canet, no, t'has passat de llarg, tira enrere.
Oi, acabes amb el Gurguina!
Cuidado, compta amb els pesos, està pleta.
Sí. Després,
pesos, tota la muntanya, no tota. Tot el Maresme és una producció, una macroproducció de pèsols. Perquè, si no, és impossible que tot arreu t'ofereixin pèsols del Maresme, per tant, ha d'haver-hi una producció amagada
per algun lloc.
Sí.
I després acabes a Tiana, també a la muntanya, acabes a Tiana.
Acabes a l'autopista...
I no saps on anar.
Anant a parar a...
A Girona.
A la fàbrica de Massimo Dutti.
Ah, també. Ah, hi ha una fàbrica per allà?
Sí, ja, bueno, surts de l'autopista i vas a parar en una fàbrica, que és una mega fàbrica de Massimo Dutti, dels Inditex. I després entres en un lloc que ja és el fin del mundo.
Bé, doncs què ha dit l'Agnès Marquès? Doncs això que un dia vas comentar, que és a vegades que la vida i la professió et dona inseguretats. I això ho va explicar així.
Un encert. Per què? Perquè vaig trobar, diguéssim, vaig poder... créixer professionalment, personalment, guanyar seguretat en altres registres, provar-me... Al final, el que tenia ganes de fer.
Però no ho ets molt de seguretat?
No.
Bueno, em fas l'aspecte, eh?
No. A veure, quan estic a la feina i quan ja em veus treballant, és que si surts allà sense tenir per la mà el que has d'anar a explicar, és fumut, eh? No ho pots fer. Has de sortir convençut del que fas. Mai saps si estàs fent... si ho estàs fent bé. Aquesta preocupació és inversament proporcional a la seguretat que vas guanyant amb els anys. És a dir, com més insegur estàs de tu mateix, més t'importa o t'afecta la mirada dels altres. A mesura que vas treballant els mecanismes per guanyar amb fortaleses i seguretat, doncs menys et preocupa com et mirin els altres, perquè també entens que a vegades tots fem judicis sense tenir tota la informació al nostre abast.
Això és verdad.
És verdad, no?
Es verdad que a veces la gente, claro. ¿Sabes? Por de esto ya te hace, ¿sabes? Y luego te dicen, ¿y?
Però està molt contenta, claro. Està molt contenta, claro, de l'època de...
És que és així.
És així. Està molt contenta.
Diu que està molt contenta de l'època que va estar aquí a RAC1, eh? Això també ho diu, i que va ser un encert venir a treballar aquí. I avui, Toni, fa 25 anys, el TN explicava una notícia que ens va canviar una mica la manera de trucar. I avui fa 25 anys. El què? Que també és una mica engorrós. Això.
A la una de la matinada ha entrat en vigència la nova numeració. El canvi més important que més afecta els usuaris és que, a partir d'ara, s'ha de marcar el prefix provincial per fer trucades de dintre de la mateixa població o de la mateixa província. D'aquesta manera, els números que tenien 6 o 7 xifres passen ara a tenir-ne 9.
Clar,
però el canvi es farà per etapes. Fins al 6 de juny seran vàlides les trucades amb prefix o sense. I des d'aquesta data fins al 18 de juliol, una gravació advertirà l'usuari que s'hagi descuidat de marcar el prefix provincial. Durant les primeres hores de vigència de la nova numeració, la majoria dels usuaris ja coneixia el canvi, però no tots han marcat el prefix.
No he marcat el prefix, he marcat el número que marqué ayer i que marqué antes d'ayer.
Veus? Abans teníem que memoritzar 7 números, recordes? Exacte, que teníem que... Ara eren 2 més.
2 més.
9, i era un drama. Però 25 anys ha passat això ja tot.
Aquest matí discutíem amb Marta Gailà que tot canvia. Sí. I parlàvem de la intel·ligència artificial.
Sí,
i és un tema. I la discussió era si la intel·ligència acabarà, que per cert avui en parlarem també amb Xavier Salai Martín, si la intel·ligència acabarà pensant com una persona o no. Aquesta era la discussió que teníem.
I ha estat...
No. Sí. El diumenge a La Vanguardia anava amb aquest tema heavy.
I la discussió... Bé, avui en parlem amb Xavier Salai Martín.
Que l'acabo de veure ara anunciant.
Telefonia. Sí. A mi m'han arribat tantes propostes d'anuncis que jo ara podria estar jubilat.
Què dius?
De la quantitat d'anuncis que...
Podria ser el Jesús Vázquez de català, perquè mira que no para, porta anys...
Però mai he volgut lligar...
Ara. La teva imparcialitat com a periodista.
Una marca amb la meva persona, i aleshores per això. Però molts, no he parat de...
Per exemple, digues un, ara que ha prescrit.
No puc dir noms, perquè
no prescrit.
Però un àmbit, què és, de l'alimentació?
Doncs mira, del món de l'alimentació...
Jo li propuse de que hicieran propaganda de mis patatas fritas y no
gazpacho, no
de gazpacho, de crecepelos, de xampús, de...
Sí, sí que és veritat que mai has anunciat res.
De supermercats.
Sí. Però aquest de la telefonia podria sortir tu?
Sí.
Amb els que surten?
Però no m'hi veig.
No t'hi veus.
No t'hi trobes.
Bueno, depèn. Tothom té un preu, Tothom té un preu,
Bé, escolta, Rocco, deixa'm fer una pausa darrere, 2 minuts, perquè a tot això tenim a tocar els Premis DRAC, on, per cert, la PT Soler podia venir ni que sigui a fer... Ja, si troba a faltar cròniques, podria venir a fer la crònica dels Premis, DRAC. Parlarem amb ella d'aquí 2 minuts. Ella ha estat a la secció de televisió. Concretament ha treballat durant 40 anys a Televisió de Catalunya. Estava, com dèiem, a la secció, era la cap de cultura dels serveis informatius de TV3 i té, en fi, moltíssimes coses a comentar, a explicar. Una d'elles, un destacat de l'entrevista que va donar a Comunicació 21, que el Rocco li va cridar molt l'atenció al voltant de... Que jo estic d'acord amb ell, al voltant de on queden les dones a partir d'una edat a la petita pantalla.
El dilluns 17 d'abril, la gala dels Premis DRAC, creats per RAC1.
Un reconeixement als projectes que fan més fàcil la vida de les persones. Objectiu que comparteix FIAC Assegurances, que et dona tranquil·litat per impulsar els teus projectes.
Un any més, els Premis DRAC, FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat. Els volcans són l'origen de la vida. Descobreix-los i coneix els teus avantpassats a l'espai Cràter d'Olot.
El nou centre de referència en volcans, ciència i societat de la Garrotxa.
Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors. Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Aquí, a la Setena Avinguda, coneguda també per l'Avinguda de la Moda, es troben els showrooms dels dissenyadors nord-americans més populars.
La dissenyadora Margarit recomana, sobretot, molta sobrietat.
Jo vaig primera, Jo vull uns manoles abans que ella. Una baralla de pòquer, perquè la vida és una mica això. ¿O no?
Power. 80 van ser los años locos, ¿no? ¿Una mica o no?
Sí.
Nina Hagen i Len Lovitch, dues estrelles del rock, parlen amb Maria Josep Soler.
Hola, bona tarda. Fa poc més d'una hora que Nina Hagen i Len Lovitch han arribat a Barcelona.
Mira, no podemos hablar, de verdad.
¿Por qué? Solamente como estás aquí.
No, pero es que nos han dicho que no podemos hablar, que no debemos hablar con
solamente
nadie ni de nada. Pues bien, me siento bien, con un poco de miedo.
El glamour
Glamour de Hollywood ha desfilat al llarg de més de dues hores sobre aquesta catifa vermella amb l'estatueta de l'Oscar que condueix al Dorothy Chandler Pavilion.
Malgrat que ha donat més d'un Oscar, mai no n'ha guanyat.
L'Oscar de TV3 per Antonio Bandera, hombre de l'any.
Poden les paraules canviar el món?
Doncs d'aquesta trajectòria dilatada a TV3, on ha treballat, com dèiem, durant 40 anys i on ha exercit, entre d'altres coses, de cap de cultura dels serveis informatius de TV3, doncs en parlarem els propers minuts. Ho fem amb Maria Josep Soler, més coneguda com PT Soler. Maria Josep, PT, bona tarda.
Bona tarda.
Bueno, primer de tot, gràcies per venir. Primer de tot, per què et diuen PT, que ha estat la pregunta que ens fèiem a la redacció, que hem dit, a veure, això, avui li hem de preguntar. D'on
doncs
ve això de PT?
És el nickname, o sigui, el nom aquest que ens posem als nens quan són petits,
sí.
I me'l va posar la meva bessona, que no podia pronunciar aquest nom tan horrible que em van posar Maria Josep. A ella li van posar el bo, que era Glòria, i a mi em van deixar el dolent, i ella i va quedar PT. I teníem, doncs, 2 anys, i em va quedar familiarment PT, que és un nom raret, però...
Bueno, fa de classe alta, no?
Sí.
Com Nunu.
PT, Nunu.
Pot ser. No dic que no. Però l'origen no ve.
Però les cròniques no les signaves com PT.
Em vaig atrevir amb el pas del temps.
Sí?
Sí. Les cròniques no, però quan vaig anar a un programa, que allà tots eren més artistes, allà vaig dir, vinga, tothom em diu PT, doncs PT.
Sí. Que, per cert, dius que ets bessona.
Sí, univitalina de les de
Sí, sí, no, perquè, clar, jo conec la teva...
Què dius?
Bessona, que és historiadora, que ha publicat llibres...
Sí, perquè crec que alguna vegada m'ha passat que la vaig confondre amb ella.
Sí, segur.
Em sembla que... Segur, ara quan m'ho has dit he pensat, hosti, em sembla que alguna vegada havia fotut la gamba i em deia, no, és la meva germana.
Ella és la il·lustrada i jo sóc la cutre.
Com... No, home, no.
Així de clar.
Això, de vius ara, una primera qüestió que t'abordo, vius amb un vaixell... Com es viu amb un vaixell? O sigui, perquè, clar, això és una cosa una mica insòlita a Barcelona, no?
Sí.
Que vius a Badalona, segons tinc entès.
Al port de Badalona. A veure, un vaixell seria l'equivalent a una casa d'aquestes... com aquella de la pel·lícula, un com es diuen les cases aquestes on viu la gent en un...
Un bungalow?
Sí,
un rulot.
O un rulot.
Sí, un rulot.
I és una...
Com una motelhome.
Ah, exacte, no em sortia la paraula.
Motelhome.
Doncs... Què es fa? Doncs tot es redueix, és tot més petit, però t'acostumes molt ràpid als espais, o sigui, els homes som de costums, aleshores jo em vaig acostumar de seguida. I hi ha un petit balanceig que fa dormir, i és molt agradable.
Fa dormir,
és com gronxa, no?
I el dia que hi ha llevantada...
Clar, fa dormir una mica més.
Sí. I marejar res, zero.
Jo no em marejo, l'única vegada que m'he marejat estava embarassada, i normalment puc cuinar una paella amb una escurada... O sigui, a mi això m'encanta. El mar m'encanta.
No t'ha d'agradar molt, perquè a més jo el vaixell crec que mareja més quan està parat que no quan està en marxa.
Cert, i si és un veler, mareja menys.
Però com és de gran? De punta a punta, quants metres fa?
15 metres, és bastant grandet. És bastant grandet.
Però no sé.
Sí.
I en armari, tu eres dona de tenir molt d'armari o poc armari?
Sí,
perquè per això et deia com has traslladat la roba, no? Perquè sempre que t'hi vist sempre vas amb uns looks
jo he sigut sempre dona d'agafar coses prestades de gent i començant per la meva bessona. Aleshores sempre semblava que tenia més roba de la que tenia i era bastant gorrera. Això per començar. Amb el pas del temps això ho he superat una mica. Però sí que és veritat que m'agrada combinar molt les coses i sembla que tinc més roba de la que en realitat tinc.
Sempre tens aquí uns looks, deus tenir l'armari que deu passar amb un altre vaixell.
Sí. És qüestió, jo sempre dic que és qüestió d'actitud. De fer veure que vas molt...
A TV3 hi havia dues persones que anaven sempre a l'última. Una eres tu i l'altra era la Maria Gorgas.
Que la Maria,
a l'última.
Moderna.
Té una actitud, no?, la d'ella. Sí, claríssim.
A veure, hem d'abordar moltes coses amb la PT. Bueno, com ha anat com et trobes després de la teva sortida de TV3?
Sí, doncs mira, no sé si heu parlat amb més gent que deixa la feina, però d'entrada, jo no sé, hi hauran dos tipus. Jo pertanyo al tipus de que no paro de fer coses i quasi gairebé tinc obsessió per fer-ne més,
Per tant, he de parar, o sigui que no m'ha agafat aquest buit que la gent diu, oh, i ara què faràs? No, les meves filles viuen fora de Catalunya, viuen una a Londres, l'altra a París, per tant, no he de fer d'àvia ni de coses d'aquestes, per tant, molta feina. Estic estudiant pilot de iot, patró de iot, perdó, estic escrivint un llibre, estic
fent... Parlem del llibre. Aquest llibre com el tenim? Parles d'una persona que no has volgut dir el nom?
No.
Que era un ballarí, no?
Sí.
Però no sabem massa cosa més.
Ja saps molt, això. Vull dir, és un personatge...
Històric?
Històric. Que bueno, fa temps que no se'n parla d'ell, però que va ser molt important.
Per tant, si busquem, tard o d'hora trobaríem...
És molt fàcil, seria fàcil. Mm. I aleshores vaig trobar un capítol de la seva vida que no se'n va parlar gaire i que em va deixar una mica allò touché. Em va impactar aquest capítol i vaig dir, aquí vull investigar. Fer de periodista, però al mateix temps novel·lar una mica i estic en ella. Mm-hmm. Agafant a tots els personatges que van viure aquell moment amb ell.
I has deixat en herència, com una herència a TV3, un documental que no sé si està acabat o no està acabat, del Toni Miró.
Sí, es va presentar al Maurice Fit Dog, que és aquest festival de documentals de moda, i bé, és un mini documental, n'he fet de més grossos, però mira, aquest va agradar, perquè saps què passa? Que es fan tan poques coses del nostre entorn properes, de quilòmetre zero, que fas una cosa del Toni Miró i és l'únic documental espanyol de tots els que es presenten. Doncs clar, havia de ser-hi.
I en aquest documental descobrirem, o sigui, hi ha un, diguéssim, l'altra cara del Toni Miró,
sí,
que
tots en el seu dia... Hi ha un personatge que sorprèn, perquè la gent, la gent d'aquella època, els que eren tan creatius, no? Estem parlant de la Barcelona olímpica, d'aquella Barcelona creativa, hi ha una certa nostàlgia, no? Eren molt creatius, s'atrevien amb moltes coses, i ell... dins de la sobrietat sabadellenca i de la cosa aquesta molt, molt catalana 100%, es va atrevir a trencar coses. I bueno, ens explica la seva manera de veure tot, el món, la moda... Tot.
Bueno, ell va uniformar la gent dels Jocs Olímpics,
els polítics,
els voluntaris, els esportistes, també, vull dir, que va fer...
Sí.
Jo a vegades tinc la sensació, i ara podràs preguntar a Rocco, que... Potser hauríem de fer una revisió, que no la fem, és a dir, del que va ser, del que va suposar els Jocs Olímpics a Barcelona.
Perquè, totalment.
Mira, ahir parlava amb el Guillem Estadella, que és un dels joves d'aquesta redacció, que suposo que també t'ha passat a tu, i li explicava coses de Barcelona abans i després dels Jocs Olímpics, i va quedar amb la boca oberta, perquè li vaig dir... Em va dir les rondes, no, és que les rondes no existien, les rondes.
Sí.
Li vaig dir, dic, la façana litoral, no hi havia façana litoral, tu no podies anar a passejar davant del mar.
Ni el veies, a
vegades. O sigui, no es veia, perquè hi havia els xiringuitos, i a l'altra banda hi havia els famosos tinglados, entre cometes, on tampoc hi havia manera de veure el mar. I tantes i tantes coses.
I
potser, crec que un... Veus, parlant de no sé si TV3 o qui sigui, de revisionar el que va generar el que va portar els Jocs Olímpics, que
va
transformar tot.
Va ser brutal.
És que, a veure, tu parlaves del Toni Miró i d'aquest mini-docu que vam fer jo i el Mulet. El Mulet era el realitzador.
Sí.
Doncs és que TV3 té un arxiu immillorable d'uns anys que no el té ningú altre... Potser Televisió Espanyola té alguna cosa, però nosaltres en tenim molt, perquè en aquella època ho fèiem tot, i aquest arxiu l'hauríem d'explotar. I nosaltres vam fer tot el que vam poder, vam fer un especial Espinàs, que el Rocco va destacar, vam fer el Jaume Figueres amb els seus programes, que també vam fer un especial, i a mi aquesta part d'aprofitar el que tenim, m'encanta. És com la roba, s'ha d'aprofitar. Doncs
però l'aposta actual de TV3, i ara ja entrem en matèria, en matèria de la casa, és que tot va... O sigui, la gran aposta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no de TV3, sinó és de la corporació, és tot digital.
Sí.
O sigui, l'analògic, la televisió, tot això, per el plantejament i concepte de l'actual direcció, ha mort. I tot és digital i tot ha de passar per via
digital.
Sembla
que sí. Vull dir,
bueno, aquesta és l'aposta d'ells.
Això és una aposta de la Rosa Romà, que ella diu que el tema de la televisió lineal, en privat, en públic no ho ha dit. En privat ella diu que això ha mort.
Aleshores, jo li pregunto a la PT, tu creus que tota l'aposta d'això que dius, per exemple, d'aquests arxius, tot això, ha de passar tot via digital, o TV3, a nivell analògic, hauria de fer apostes d'aquest tipus de... No només això, sinó de fer altres programes culturals, per exemple, programes d'entrevistes ara en profunditat, com se n'han fet durant tants anys, tampoc n'hi ha, no? Hi ha un altre tipus de programes. I això tu sí que t'has mullat al respecte.
Sí, efectivament. I jo no crec que la cosa vagi per digital sí, digital no. Digital sí, òbviament, perquè, clar, tots mirem TV3 a la carta, perquè, en fi, és que això és així i no es pot canviar. Però el que sí que jo penso és que s'ha de pensar cap a on anem amb el concepte de tele. Fa molt de temps que ja no parlem d'això. És com old fashion parlar d'aquest tema. I a mi em sembla que no és tan old fashion. O sigui, què és el que volem? A quina audiència volem arribar? Aquesta és la pregunta que jo m'hi faig i crec que no li importa a ningú, perquè el que li importa és bàsicament l'audiència. Tots estem esclavitzats per
això. Sí,
aleshores, bé, mentre pensem en l'audiència, farem coses que potser no som les que voldríem fer.
Però és que una cosa no treu l'altra. És a dir, es pot veure a la tele i es pot veure aquí a l'ordinador.
Totalment. No, és que amb això estic d'acord, senyor Massalera.
I llavors, quan passes pel 33, per exemple, sents una tristor de veure programes de fa més de 15 anys, 20 anys, que els tornen a fer perquè no hi ha producció nova?
Sí, sí, totalment. O sigui, jo vaig viure el defenestrament de molts programes culturals al 33, que van morir a poc a poc. Ara ja no queda res, queden marcians, sí, que com el seu nom indica, és una mica marcians, i tot i que és el que hi ha i s'ha de defensar, però bueno, podria haver-hi coses de molt tipus diferent. I ja està.
A una
ja
entrevista
està.
Un escriptor, em sembla que fa del 33.
També, sí, senyor. Així, el temps del món.
Això, amb una hora rara, amb un dia... Que no
bé, sé, és que no... sempre són hores rares, okay. Estem parlant de franges on... on
franges residuals, que no hauria de ser cins. Que no hauria de ser cins.
És que és bastant curiós que en una televisió pública no hi hagi un programa de cinema.
Clar, per això
per exemple,
jo parlava de la BBC, que és un paradigma, no? Perquè, clar, la BBC la posem sempre d'exemple, ja ho sé, però la BBC exporta cultura anglesa arreu del món.
Sí.
Home, això jo m'ho vaig creure en els inicis de TV3.
A mi, quan vas fer referència a la BBC, no sabia exactament aquesta entrevista que vas concedir al Comunicació 21, em va cridar l'atenció perquè pensava, tothom se li es posa en boca de sempre BBC, no sabem exactament què volem dir d'això de la BBC, no? Però ara que dius això, a mi sí que a vegades, quan malauradament traspassa un... Doncs fa poc a l'Espinàs, o molta més gent, que malauradament per l'edat sabem que tard o d'hora traspassaran. Clar, sempre tires de programes d'arxiu. Però actualment, la gent que ara marca que marca tendència, que són referència, per exemple, una Rosalía, TV3 hauria de tenir una entrevista en profunditat amb Rosalía.
Exactament.
Sí, és la sensació, no?
Totalment.
Parlo de Rosalía, parlo d'altres. I muntar...
Vaig entrevistar Leonard Cohen.
Per exemple.
I no vaig parar fins que el vaig entrevistar. Doncs clar
això
que sí.
Crec que això és perquè això és el fons que té una televisió pública com TV3. Bé, amb el Rocco ens va cridar molt l'atenció, que no sé si t'ho han comentat molt, aquesta comparativa que vas fer amb el paper de les dones a TV3 i el paper dels homes. I vas posar d'exemple el TN migdia, el TN cap de setmana amb el Ramon Pellicer.
Ai, Ramon, no va per tu, ja li dic des d'aquí. És que em sap greu, perquè... Ell no té res a veure amb això, és un gran professional. El que passa que...
Aquí, digues.
El que passa que aquestes parelles d'home adult, abans parlàveu del Risto, no?
Sí.
A veure, jo penso que com a tele pública, que després parlem de feminismes i de totes aquestes coses, ostres, doncs comencem per aquí, no? I no anem per aquí, perquè un presentador que és... que té més de 60 i que em sembla collonut, sí, i que les seves canes són senyal de...
De solvència, de credibilitat.
Diríem sènior, no? Un sènior d'aquests potents. Doncs per què ha de tenir al seu costat una dona que no la poso gens en dubte tampoc, però que és 20-30 anys més joves? Doncs no, per què?
Però passa tot arreu. Aquí volia anar per...
És que passa tot arreu.
Jo volia anar per aquí. Un moment, jo no estic massa d'acord amb tu. Jo crec que ha passat i passa TV3. Perquè si mires històricament TV3, que tu dius en l'entrevista, i estic molt d'acord amb tu, a partir de que les dones arriben als 40, se'ls retira de l'antena i
ja desapareixen. I aleshores ja entren les dones joves o molt joves. I, en canvi, amb els homes, perduren. I això crec que, històricament, el model de TV3, aquest Alfons Quintà, que també fa referència, que et va fitxar, crec que va aplicar aquest model. I aquest model, la sensació que tinc és que no s'ha corregit. La prova és que, si tu comences a repassar la grella de TV3, quanta gent de més de 45, 50 anys estan fent pantalla presentant un programa? Dones.
Sí, no, no.
No, cap.
A veure... Aviat arribaran, arribaran.
No, però és que no arribaran perquè les canviaran. Perquè això, si tu mires d'altres cadenes, és que la gent em diu, no, és que això és el model anglosaxó. És que és mentida. Tu mires Telecinco i, per exemple, tens una Ana Rosa Quintana que fa els matins.
Totalment.
Tu mires Televisió Espanyola, ara hi ha Julio Otero que està presentant un programa al prime time.
Magnífica, sí.
Aquest argument de que això només passa als països... No, això passa a TV3.
És que, a més, jo crec que les dones... No sé, la Nunu, si estaria d'acord.
Aviam.
Guanyem molt amb el temps, o no, Nunu?
Home, especialment tu i jo, també cal
dir. Sí, no, clar. Ai, perquè vas posar l'exemple...
Però és veritat.
Vas posar l'exemple de la Mònica Huguet, no? Que la tenim fent... No
la Mònica és una dona que juga a tenis, que està estupenda físicament, que evidentment no s'ha de posar ni botox ni coses d'aquestes, però està estupendíssima.
Perquè pot ser que a les dones us cremi la pantalla, allò que es diu, quan portes molts... I en canvi els homes no?
Clar que crema.
Els homes no ens crema la pantalla
crema,
i a les dones els
crema
la pantalla.
Perquè vosaltres, per més arrugues que tingueu, aneu a maquillatge i estan 5 minuts amb vosaltres. I amb nosaltres estan, a veure com li tapo aquestes ulleres.
Per exemple, Mercedes Milà, mira l'edat que té i segueix fent uns programes extraordinaris. Ara torna a fer una nova entrega de Milà contra Milà, no?
I té la mala llet suficient. Vull dir, és que jo crec que amb el temps també guanyes amb mala llet, guanyes amb veure-les venir, et tornes més versàtil, no sé.
Doncs que sàpigues que aquestes declaracions va causar una mica de terratrèmol, a TV3, perquè cap d'uns dies vaig anar allà, vaig estar sondejant el personal i va dir...
Jo he volgut convidar la PT perquè jo ja fa temps que reivindico la normalitat en aquest aspecte. I veig que ningú se'n fa ressò. I vaig veure que la PT se'n feia ressò, no? És a dir, clar, ara aquí el Pere Mas m'apunta Melero, 54 anys, sí, però Pere Mas, estimat Pere Mas, no em facis parlar de com es fan els càstings per fer segons quins programes, quins targets i quins perfils es busquen de dones a TV3.
És veritat que la Melero és un cas excepcionalíssim.
Bueno, i la Melero...
I està estupenda, i a més té una capacitat de treball...
Totalment d'acord.
I és fantàstica.
Però
i
la resta a dir. Comença a buscar.
Sí, però, sí. Només cal recordar l'exemple de la Maripau Huguet.
Sí, sí. Sí, es van donar excuses diferents.
Però sabem quina era la raó perquè la van treure.
Sí. Bueno, vull dir que això ha passat periòdicament, no? I aleshores em va cridar l'atenció. Escolta, parlant del... Perquè en aquesta entrevista parlaves de moltes coses. Parlaves de del teu aterratge... Disculpa, Marta. Parlaves del teu aterratge amb l'Alfons Quintà. Parlaves de Josep Cuní. I parlaves del Jaume Roures.
Sí. Perquè el Jaume Roures...
Què et va aportar? Si se'l critica molt, per això t'ho preguntava.
Jo l'he vist treballar, clar, aleshores, sé com és, perquè és un home que, si no hagués arribat on ha arribat, com tots els que arriben aquí, doncs té una vessant que no és tot lo bona que hauria de ser, però professionalment, clar, prenia decisions quan ningú les prenia. Aleshores, jo aquest tipus de personatge l'admiro, perquè en el món en què vivim, que tot ha de ser sempre tan políticament correcte i ha de passar pel consell professional, per no sé què, pel no sé què i pel no sé quantos, pues aquest senyor deia, tu, Carles Bosch, a Mèxic. I el Carles Bosch agafava el primer avió del primer periodista que va arribar a Mèxic i que després van tancar l'aeroport. I jo estava davant. I li van dir, però no truques al cap d'informatius? Doncs no.
Però
no
perquè li deixaven.
No, no, perquè...
És a dir, ell prenia les decisions perquè tenia com una mena de via lliure?
No,
perquè enviar una persona allà era perquè...
Després devia aguantar la borrasca.
Sí, però és que ja és un caràcter. O sigui, ja vas a saco. Jo crec que ell és així, i palo bueno i palo malo, diguem-ne, saps? Ell és de prendre decisions, i a vegades doncs, aquestes decisions poden ser xungues, també, no? Però, vull dir, les pren i...
I s'ha acabat.
I el Cuní?
El Cuní va ser un mestre excepcional, i és curiós dir-ho quan a la tele no hi vaig tenir cap. O sigui, un home de ràdio, perquè jo crec que és de ràdio, i la veritat és que...
Dius que tenia, o que té, no, que té un olfacte periodístic extraordinari. Això s'està perdent?
S'està perdent, òbviament, perquè no fem carrer, perquè no tenim temps, I, clar, i a la tele, imagina't, hem d'editar, hem de posar la veu, hem de fer directes. O sigui, és que estàs fent un directe i et diuen no, perdona, t'has d'anar a un altre lloc i dir no sé què. I tu apuntes al mòbil i ho llegeixes. O sigui, tot és així, no? Clar, el Cuní tenia la cosa periodística que a mi és el que em va fer periodisme, perquè el periodisme és això, aquest olfacte, mm-hmm. aquestes ganes de saber més. I ell, quan en directe, jo ho veia això, quan en directe una cosa funcionava, i era l'olfacte que li deia, perquè no estava mirant l'audiència com ara, no, era el seu olfacte, saltava tota la resta de temes i endavant fins que durés. Clar, això...
Sense veure gràfiques, ni minuts a minuts, ni res
ni
de tot
res,
això.
De res, ni res de tot això. I enviant gent cap a casa, clar.
Bueno, ara et faré una pregunta històrica, una pregunta històrica, sí. Com va ser la teva. Què et va fer sospitar de la relació entre Shakira i Piqué?
Ah! No, a veure, era...
Un moment,
era
va ser la primera periodista del món...
Sí,
quin olfacte.
Del món,
quin olfacte.
Que va preguntar a Shakira en roda de premsa...
No, això no és olfacte, aquí no és olfacte. Aquí és atreviment.
Bueno...
Aquí és atreviment.
Però, sí, però, escolta, però alguna cosa perdona un moment, a veure, sí. Que jo he anat a multi...